Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Floral a l'estatua del capità, com és habitual. Allà va parlar el tècnic Luis García, qui va coincidir amb ell i que estava a l'equip blanquiblau ara fa 14 anys. Recorda qui era Jarque.
Un dia triste, ¿no? Un dia triste que te viene a la cabeza un montón de recuerdos, que los que tuvimos la desgracia de estar allí, pues lo pasamos muy mal, pero tuvimos la suerte de conocerle, de saber cómo era, de compartir muchísimas cosas y de que nos dejó una cantidad de valores como es la integridad, como es el hacer equipo, el ser compañero, el ser amigo.
D'altra banda, el nom propi de l'Espanyol és Sergi Darder, que continua sent el centre d'atenció de l'actualitat blanquiblava. Ahir no es va exercitar per culpa d'uns problemes físics que arrossega l'esquena, mentre l'Espanyol i el Mallorca continuen negociant el seu traspàs.
I per cert que Eloi Amagat anuncia que penja les botes als 38 anys. És, sens dubte, un dels jugadors més importants de la història del Girona.
I ahir va passar pel Tu diràs de RAC1. El migcampista gironí admetia que s'ho ha pensat durant moltes setmanes, especialment perquè físicament encara es troba.
Porto temps donant-hi voltes. La veritat és que m'ha costat perquè físicament em trobo bé. Suposo que si ja tens 38 anys i tens mals a tot arreu, no et pots aixecar del llit, ja dius, bueno, tu, ja va tocant. I sí que és veritat que durant aquest estiu he tingut una guerra interna, diguéssim, per acabar d'acceptar-ho, no?
Amagat també assegura que està aclaparat pels missatges que ha rebut després de penjar les botes i que té la intenció de continuar vinculat al futbol en un futur.
I en tenis, avui debuta Carlos Alcaraz al Masters 1000 del Canadà. Jugarà directament a la segona ronda aquesta propera matinada contra el nord-americà Ben Shelton.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
El trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim comptant cotxes la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia. En general domina la fluïdes la xarxa viària, però a la C-17 hi ha un quilòmetre de cua entre Lliçà d'Amunt i Granollers en sentit Vic per unes obres que tallen un carril. I a la C-25 hi ha 3 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Sadurní de Jormor i Espinelves en els dos sentits per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Vine ara a Norauto i comença a preparar el teu cotxe per a l'estiu. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Michelin, aconsegueix fins a 100 euros de reemborsament. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de convidats inesperats. I no estem parlant del Pequeño Nicolás o de la Juana Dolores a Twitter. Anem fins a Colorado. Allà, la Kylie i el Brandon estaven celebrant un dels millors dies de la seva vida, el del seu casament. Després de sortir de missa, van reunir tots els convidats i van anar fins a un restaurant per fer el banquet. De cop i volta, però, va aparèixer un convidat que ningú tenia apuntat a la llista. I no, no era el típic cosí segon que viu a l'altra banda de l'oceà. No veus des que es menjava els mocs i que acaba bevent-se fins i tot l'aigua dels forners. No era aquest típic cosí. Era un os que va entrar just a l'hora de les postres i la va saltar tota. No va deixar ni la cirereta del pastís.
Oh, què dius ara?
Doncs sí, ja ho veieu. L'os va seguir al peu de la lletra, a la taula i al llit, el primer crit. Fonts de l'FBI confirmen al Món a RAC1 que és un os amb un llarg historial. Els agents li van trobar la pista per primer cop fa unes setmanes a un zoo de la Xina, després que es fes viral per moviments que el feien semblar un home disfressat. Després el van trobar en una piscina de Massachusetts fent una capbussada en una piscina d'una família. I ara, al casament, a bodes el conviden aquest. Ara només falta que els nuvis se'l trobin al llit de l'habitació del viatge de noces. El nostre protagonista s'apunta fins i tot a un bombardeig, si cal. Algú hauria de citar a la nostra estimada Mònica Terribas i etzibar-li un...
Passa que t'he vist, passa que t'he vist.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui amb els periodistes Carla Torró, Josep Manel Silva i Iot Bou i l'expert en relacions institucionals Isabel Llauger.
Isabel Llauger, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Pues molt bé, contenta d'estar aquí.
Que bé, jo contenta que estiguis aquí també. Iot Bou, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt rebé.
Rebé?
Jo pensava que avui també tindríem cançonetes com l'altre dia. Però no.
No has tingut prou amb el davantal.
No ens heu... No ens heu donat el privilegi.
He fet un davantal avui. Clar, recordo una de les coses que em va dir el Basté. Va ser, no facis davantals gaire llargs. I avui deia, són les 8 i 5 minuts, benvinguts al món, però bueno, avui s'ho valia. És que clar, és un any de molts aniversaris de música que ha marcat la teva generació, segur, la meva també, perquè jo crec que compartim bastant, la de la Carla Torró segurament també. Carla Torró, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, a favor de la música,
sí,
sempre.
Sí, i el pop-rock espanyol d'aquella època.
Jo he de dir, sí, sí, i a més jo tinc una estranya virtut que estaria bé tenir-ne d'altres, francament, però és que sóc, o sigui, se'm queden totes aquestes lletres de les cançons, i especialment si són dolentes, com més dolentes més, o sigui, me les sé totes, totes i totes.
Clar, m'ha escrit la Sara González, companya de col·laboradora aquí al Món a RAC1, tertuliana dels caps de setmana amb el Bundó durant la temporada regular i periodista del Periódico, i m'ha escrit i em diu... És que saps què passa, Sergi? És que me les sabia totes. Me les sabia totes. Llavors, avui, a partir de les 11, amb l'Oriol Plana, fundador, cantant de Siderland, farem un repàs encara molt més exhaustiu, perquè me n'he deixat moltes. N'he posat unes quantes, però és que podria haver acabat el davantal ara, tot just, i no haguéssim fet l'informatiu. I ho farem abastament d'això, a partir de les 11 i fins les 12. Josep Manet Silva, bon dia, que no t'he saludat.
Sí, bon dia, com estàs?
Doncs molt bé, i tu?
Bé, doncs mira, arribat pràcticament ahir d'una primera fase de vacances, o sigui que molt content.
Mira, quina sort tenen alguns que poden fer vacances. Sí,
sí,
però bueno,
sí. Fa dos dies estava a 8 graus, per això, eh? La diferència aquí és considerable, sí, sí.
Però on eres? On eres? Perdona, Silva.
A Friburg de Visgòvia, a la peu de la Selva Negra, o sigui, Alemanya.
I, 8 graus. Sí, sí, ara que aquí tornen a pujar les temperatures, déu-m'hi-do.
Un lloc
fantàstic. No, hem estat aquests dies... Entre 10 i 15 graus i plovent quasi cada dia, però bueno, hem pogut fer quasi tot. Sí, sí.
A mi, jo vaig tenir... Bueno, tampoc he viatjat, però coincideix que vaig estar a Friburg, a Alemanya, i a mi el tema de la Selva Negra em va impressionar. Jo no sé encara si també el canvi climàtic arribarà també a afectar-la, però la frondositat era espectacular. A mi em va impressionar molt. I Friburg és una ciutat que també em va agradar molt a mi.
No, jo crec que, a veure, si el mes d'agost estan plovent pràcticament quasi cada dia i amb aquesta temperatura, pues, em sembla que la frondositat que dius tu, Isabel, no ha canviat gaire, perquè és que realment és impressionant la quantitat d'aigua i de bosc, no? De bosc, d'aquesta selva negra que diuen, que hi ha per aquella zona. Sí, sí, és espectacular.
Per cert, ara aviat farem un truc, intentarem connectar amb Etiòpia, en aquest cas que explicàvem d'aquest grup, que són pràcticament una vintena de persones que han quedat atrapades a foc creuat entre, en un combat que s'ha obert entre milicians i el govern d'Etiòpia, estan justament en una zona que no està controlada pel govern i han quedat atrapats allà. Allà hi ha un grup de catalans i intentarem connectar amb ells, amb, concretament parlarem amb la Núria, que està atrapada a aquesta zona entre Bahar Dar i el Gongar, a veure què ens expliquen. També aprofitarem per fer un truc a la Meritxell Serret, la consellera d'Acció Exterior, perquè ens consta que el departament hi està treballant. Hem explicat també a primera del matí que, segons fonts del Ministeri d'Exteriors, que vam poder consultar ahir des del món RAC1, també hi estan treballant, però la situació és d'incertesa absoluta. I a més també afegirem el Miquel Ribas, que és el director d'operacions de l'agència de viatges Kananga, que és qui va enviar a tota aquesta gent en aquella zona i que desconeixia que pogués haver-hi aquesta situació. Ara això serà de seguida, ara hi connectarem, anirem molt ràpid cap allà, però vull que comentem un moment també, per iniciar tertúlia, aquesta dada terrible que explicàvem avui a primera hora del matí. En menys de 24 hores, tot l'estat han mort assassinades en mans de les seves parelles 3 dones. En menys de 24 hores, 3 dones. Per acabar d'afegir-hi una dada. En el que portem d'estiu, si no m'equivoco, 13 dones assassinades en el que portem d'estiu. No en el que portem d'any, no. En el que portem d'estiu, 13 dones assassinades. I això sí, en el que portem d'any, que portem 8 mesos, tot just, 7 i mig, ja han mort assassinades 35 dones. És terrible, Isabel.
Bé, a mi la veritat és que tots tenim molt clar que és una lacra social. I després, jo crec que tots estem molt d'acord, tots, vull dir, tots, en les grans frases, en els grans continguts, en el contingut de transfons a fons. Però, en canvi, jo crec que hi ha un relat que no acaba de quallar, no? És a dir, el masclisme com a tal té tantes arestes i és tan ampli que en el foc més dur, doncs tothom és molt beligerant, no? Però després jo crec que hi ha una perillosa tendència a minimitzar un determinat discurs masclista perquè és graciós, perquè doncs, socialment doncs, pot ser doncs, inclús acceptat i queda en allà d'una manera tendenciosa i tremendament perillosa. Jo crec que, a més, hi ha una perillosa tendència d'involució de valors morals, socials, etcètera, de valors, que un determinat col·lectiu de persones està recollint com a propi, no? No només entre els joves, recordem que hi ha aquí un gran influencer, que és Andrew Tate, que té un seguit de seguidors en aquesta qüestió de que la testosterona és un valor que té pes i valor per si mateix, però després també hi ha a tot arreu, a totes les famílies, a totes les qüestions professionals, aquest discurs latent, no? Jo crec que hi ha un problema, i és que els avenços en la igualtat entre homes i dones, que és una qüestió de justícia, s'interpreten per alguns homes com a pèrdues personals d'estatus. I aquest és el problema. És a dir, jo crec que aquesta sensació de aquesta voluntat d'igualtat el que està fent és que jo perdo un estatus, perdo una capacitat d'insolència, que perdo la capacitat d'invalidar la persona que tinc al meu costat d'una manera emocional, professional, etcètera, etcètera, no? Hi ha una condescendència excessivament permesa i a mi em sembla que si no afrontem aquest debat des d'una perspectiva de veritat, que això és una qüestió que no es pot permetre amb cap taula que hi hagi una determinada actitud que impliqui aquest masclisme latent, és una lacra que no ens traurem de sobre.
Ara us voldré escoltar tots, eh? Ara li dono pas a la Carla i em permetreu, tallaré el tema per la meitat, em sap greu, després hi tornarem a parlar, ara amb tot això que comentava la Isabel i aquestes dades terribles que hem explicàvem avui al matí de violència masclista, però tallaré el tema perquè m'expliquen que ja tenim les comunicacions a punt amb Etiòpia, com que és una situació complicada, insisteixo, un grup de catalans atrapat a foc creuat a la zona, tallaré el moment perquè és ara quan ens poden atendre. Però, Carla, si vols, comentes el tema i anirem cap a Etiòpia, val?
Perfecte. No estic d'acord amb el que deia la Isabel. És desesperant. A mi em desespera que seguim amb aquestes dades i que seguim havent de comentar aquestes coses. Jo fa pocs mesos entrevistava una psicòloga forense que bàsicament es dedica a analitzar en casos com aquest, quan hi ha un detingut o quan hi ha algú que va a judici, si està o no en condicions de passar per aquest procés, i que es dedica després a tractar a presó també a homes que han estat condemnats, no? I una cosa que deia, i ho dic perquè és una frase que repetim molt quan escoltem casos com aquest, no és, una, és que està malament del cap, o és que està boig, o mira aquesta persona que ha fet això, ha de tenir una malaltia. I ella el que deia molt, insistia molt, és darrere d'aquests homes, quan jo m'hi acosto i he de fer teràpia, els he d'avaluar el que hi ha, és una idea distorsionada del que ha de ser el paper de l'home, del que és una relació entre un home i una dona, etc, etc. És a dir, el que hi ha de fons és el masclisme. I si vols després comentem en fi, el risc que suposa que existeixin partits com Vox, però el masclisme mata, i és una cosa que hem de seguir repetint, perquè quan demanem lluitar contra determinats discursos, com deia la Isabel, no ho fem només perquè el masclisme sigui necessari per la justícia, per la igualtat, el feminisme és necessari per no posar en risc la vida de les dones.
Ara ho comentarem, us demano disculpes de nou per tallar el tema, és un quart de deu, però la situació d'excepcionalitat allà on volem anar ara, doncs ens fa haver-ho de fer. 18 turistes, la majoria catalans, estan atrapats des de fa uns dies a Etiòpia, en una regió que ha caigut en mans de milícies paramilitars i a la que el govern del país ha perdut totalment el control. Un d'aquests turistes es diu Núria i ara volem parlar amb ella. Núria, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies.
Gràcies a tu, Núria, per atendre la trucada del Món RAC1. On ets ara mateix, Núria?
Bueno, ara estem entre Gondar i Bacardar. Bueno, jo he contactat per seguretat que no us el podem dir. Som un grup de 19 persones, entre elles hi ha una nena de 13 anys, un senyor que es medica amb anticoagulants, que necessita Sintron, i que té medicació fins al dia previst de finalització del dia. Nosaltres estem en un dia organitzat de Cananga, i bueno, el dissabte tornàvem a estar, teníem que estar aquí a Barcelona una altra vegada.
Dissabte havíeu de tornar,
estem aquí viatjant, el dissabte havíem de tornar, sí, el dissabte arribàvem a les 10 del matí a Barcelona.
I com quedeu atrapats en aquesta zona? Com va anar això, Núria? Explica'ns-ho, sisplau.
Doncs nosaltres ens traslladàvem cap a Bacardar, estàvem fent un recorregut, vam arribar a Vilreva, vam pujar cap a dalt a la Libela i llavors de la Libela doncs teníem que tornar a baixar fins a Bacardar i a Bacardar agafar un vol cap a Vilreva una altra vegada i anar cap al sur, cap a la banda del sud d'Etiòpia. I baixant de Gondar a Bacardar per la carretera, ens van dir que estava tallada, ens van dir que parar el cotxe i ens van refugiar aquí amb un allotjament d'aquí, de la ciutat on estem.
Quan us van dir, Núria, que la carretera estava tallada? Quan us van dir, Núria, que la carretera estava tallada, qui us va dir que estava tallada? Què us veu trobar? Us veu trobar un control? Us veu trobar un cotxe de militars?
Li van dir... No vam trobar cap cotxe de militars. Vam dir amb el conductor altres vehicles que passaven. I llavors, just quan estàvem aquí al mig, vam veure que estaven tirant pedres a la carretera, al davant nostre, van veure com tiraven tres i ens vam ajustir a dintre de l'autobús que estàvem refugiats en l'autobús, el van parar amb una bandinera de ciutat on estem. I quan van veure que els tres van parar una mica, en un allotjament que hi ha aquí, que realment ho agraïm molt, però no són les condicions sanitàries que tindrien que ser, no?
Clar, això et volia preguntar, Núria, exactament. Com ens ho hem d'imaginar? És a dir, amb quines condicions està en aquest hotel? I també preguntar-te si teniu menjar, si teniu aigua, si us falta alguna cosa. Com ens ho hem d'imaginar, això?
No, a veure, és un hotel és un allotjament d'obra, que hi ha una habitació, que hi ha unes habitacions que estan plenes de puces i mosquits. Ja hem tingut que posar dues persones a dormir encara allí. Hi ha dues persones que estan dormint a la furgoneta, el conductor i la guia. I, no hi ha aigua corrent, el menjar és molt precari, estem menjant pa i llentia i patates. Fa tres mengem molt poca proteïna, bueno, proteïna res, hem menjat un dia una mica de carn. Fruita fa tres dies que no ens arriba la fruita, làctic no en tenim, verdura res. I, clar, i aigua embotellada, tenim por, doncs, que en un moment donat et talin els ministres i llavors tampoc no tindrem ni tan sols aigua.
Clar. Qui us ho proveeix tot això, Núria? Qui us porta el menjar?
Bueno, és que la carretera, la gent d'aquí, on estem allotjats, que són milicians, vull dir que... Són tios que estan amb els col·lectors aquests i que surten quan tenen que sortir, no?, a lluitar. I bé, doncs hi ha la mare d'aquest noi, que és doncs la que fa el menjar i doncs procura que estiguem bé. A la compra surten a comprar, han estat uns dies que no podien sortir ningú. Ara, ahir i avui, si que surten, veieu una mica de moviment, però nosaltres no podem sortir. Nosaltres estem aquí i compartim un pati que no sé, podria dir que té uns 20 metres quadrats, que hi ha dos cultius, una muntanya de llenya que utilitzen ells per fer menjar, perquè lògicament aquí no hi ha neveres i el menjar és com una llar de foc. I tenim una cabra que precisament ahir abans d'ahir va parir, i gallines i galls.
Tu, Núria, amb qui estàs? Amb qui estaves fent el viatge, Núria?
Jo estava fent el viatge amb una amiga meva de viatge, que fa 4 anys que ens vam conèixer viatjant també a Bulgària, i doncs aquest any vam decidir que volíem anar a Etiòpia perquè doncs volíem conèixer les ètnies i el país, que és culturalment prou interessant. Llavors nosaltres vam demanar informació, perquè ara hem sentit en alguns mitjans que estan dient que a veure que com ens hem atrevit a vindre nosaltres aquí en aquest país. Amb
clar, vosaltres sabíeu si hi havia algun conflicte obert a Etiòpia?
No. Nosaltres, abans de viatjar, sempre mirem la pàgina d'assumptes exteriors. No hi havia cap a dir. També demanem el visat, que en el moment ha demanat un visat per anar de vacances, perquè coses que vas de vacances, que no vas de fer cap cooperació, te'l donen. Llavors, nosaltres ens van donar el visat sense avisar que hi havia cap problema. A part de l'agència de Cananga, hi ha altres agències que també han tret viatges aquí i que també estan igual que nosaltres. Vol dir que no és culpa nostra, no ens hem equivocat, no és que ens hagin informat i nosaltres no haguem fet cap. No ens ha informat ningú. Ningú ens ha dit no podeu viatjar aquí perquè estan en guerra o perquè hi ha conflicte.
Clar, vosaltres...
Ens trobem aquí...
Demaneu, o sigui, organitzeu un viatge en un país com qualsevol altre que té l'interès que tingui cadascú aquí, doncs, viatja on vol, només faltaria, pregunteu la seguretat de la zona, us asseguren que la zona és perfectament segura, que és perfectament visitable, i recordem que estem parlant amb la Núria, que és una catalana que ha quedat atrapada en una zona concreta d'Etiòpia, en una zona que es troba entre Bahar Dar i el Gungar, que és una regió que ha caigut en mans de milícies paramilitars. És una regió, hi ha un conflicte en el país entre milícies paramilitars i el govern propi del país. Aquesta zona on es trobava la Núria estava sota control del govern del país. Segons ens explica la Núria, des de l'agència de viatges a la qual van organitzar el viatge, els van dir que s'hi podia visitar perfectament. Doncs aquí, durant la visita de la Núria i de 18 turistes més, que almenys són la majoria catalans, que són els que estan actualment atrapats i que ens explicaven quines condicions la Núria, durant la seva visita va esclatar un conflicte, van esclatar combats a les zones i el govern del país va perdre totalment el control d'aquesta zona, recordem, entre el Bahar Dar i el Gongar. Núria, una pregunta. Hi ha combats? Sentiu trets a prop d'aquest allotjament on us trobeu vosaltres?
Nosaltres, ara, com els primers dies no, però seguim sentint trets a les nits, els sentim lluny, però els sentim. Però és que 10 quilòmetres més avall, potser, o no sé la distància exactament, sí que hi ha combat. I ens informen de que Bahar Dar, ara ens acaben d'informar fa poca estona, que està tot tancat, i que l'aeroport està tancat també, i que hi ha revolta, o sigui, que hi ha lluita.
D'acord. La Núria ens explicava també que...
Només hi ha una carretera.
Això anava a dir que...
Només hi ha una carretera.
Bé. Endavant, Núria, digues.
Només hi ha una carretera des de Gondar fins a Bahar Dar, i nosaltres estem ben bé al i tant en una punta com en l'altra estan en combat.
D'acord, esteu, això, que dèiem, en foc creuat. Esteu...
Estem atrapats i no podem sortir.
Ah, exacte, esteu atrapats, no podeu sortir entre dues zones de combats. Heu quedat atrapats aquí, ens explicava també la Núria que tornaven dissabte, ja tenien el vol per tornar cap a casa, cap a Barcelona, i els van dir que la carretera estava tallada i no els van deixar arribar ni a l'aeroport i es van haver de refugiar en aquest allotjament que ara ens descrivia la Núria. Núria, una pregunta, última pregunta que et faig ahir. Des del món a RAC1 van fer una consulta al Ministeri d'Exteriors i ens van dir que hi estan a sobre. Esteu en contacte amb ells? S'ha posat en contacte a l'ambaixada directament al Ministeri? Algú s'ha posat en contacte amb vosaltres per oferir-vos alguna solució?
Nosaltres, el cònsul d'Etiòpia, el cònsul d'Espanya a Etiòpia s'ha posat en contacte amb nosaltres. Però ens diuen que ens siguem tranquils, que estan treballant. L'ambaixador no s'ha posat en contacte amb nosaltres i amb el que sí estem en contacte, una companya meva que està aquí al costat, l'Arelina, perquè ja no tenim wifi, les comunicacions són bastant precàries. I llavors, com que hi ha moments que no tenim tampoc telefonia, des del mòbil d'una companya, vam trucar en el cònsul honorari d'Etiòpia a Barcelona, al cap de 3 dies d'estar aquí, ens està donant bastant de suport, que fa tot el que pot, per nosaltres és un suport i ens contesta, o sigui, tenim en línia les 24 hores del dia. Però clar, ell tampoc no pot fer res, perquè és el govern etíop que, doncs jo, el govern nostre, les nostres portes, el govern espanyol, el govern català, el govern europeu, Nacions Unides, les entitats que organitzatives i ONG que tenen que pressionar o parlar amb el govern etíop perquè ens doni una solució per poder-nos evacuar o bé fer-nos un corredor.
Clar.
O bé que facin una treva de 24 hores o qualsevol cosa.
D'acord. Núria, un segon perquè tinc una altra persona en línia. La saludo i ara continuem parlant amb tu. Consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada al món a RAC1.
Hola, molt bon dia a vosaltres també.
Consellera...
I molt bon dia, Núria.
Des de la conselleria heu parlat amb els afectats? Esteu en contacte amb ells també?
Sí, des de que ens vam assabentar de la notícia, el que vam procurar és mirar de trobar la manera d'estar en contacte, de trobar una via de comunicació amb ells, que cal dir, ho deia també ara fa una mica la Núria, no és fàcil estar en una situació precària i complexa, i per tant les comunicacions tampoc són senzilles. Estem en contacte amb ells, mirem de fer tot l'acompanyament i evidentment també estem en contacte amb el que són les autoritats que correspon, i sobretot intentem això, fer tot l'acompanyament que puguem i fer-ho, si pot ser, també amb alguns criteris. Primer és discreció. Uh-huh. Estem, com dèiem abans, en un conflicte armat, per tant, no donar més detalls del compte, ser molt prudents i molt curosos amb la informació que es dona. Segon, amb aquest mateix sentit de responsabilitat, com dèiem abans, estar molt a l'aguait i a disposició de les autoritats que estan allà in situ treballant per mirar de resoldre la situació, i sempre mirant el tercer gran criteri és prioritzar sobretot la seguretat, el benestar, no? El seguiment i l'acompanyament dels afectats. Clar. I tant dels que estan allà com, si cal, també de la gent que està aquí, familiars, ens han contactat alcaldes, no? És a dir, mirar de com podem anar fent tot aquest acompanyament. Uh-huh. I si calgués, fins i tot, doncs si cal suport psicològic, doncs intentem donar-lo. I no és fàcil, com deia, perquè tenen una situació complexa i les comunicacions són molt complicades.
Tenen detectats, consellera, quants catalans estan atrapats a Etiòpia en aquesta mateixa situació de la Núria?
Com deia, és tot complex. Sabem que és un grup d'unes 19 persones i que allí doncs hi ha una majoria que són catalans, com bé deia la Núria, estan a través d'una agència que té una seu aquí a Barcelona. Sí. I per tant no estan ara el mateix el número, sinó, com deia abans, poder fer un bon acompanyament, un bon seguiment i que el més aviat possible, no?, es resolgui la situació i puguin sortir d'aquest punt en el que estan atrapats enmig d'aquest conflicte armat.
M'imagino, consellera, que fixar terminis, precisament per tota aquesta situació que vostè descreia i d'aquesta excepcionalitat i lo complicat que és, perquè estem parlant d'un conflicte i d'un territori en guerra, fixar terminis deu ser una cosa molt complicada ara, no?
No, precisament el que convé ara sobretot és no generar falses expectatives, és ser molt curosos amb la comunicació, és mirar de, com deia, fer el màxim d'acompanyament que es pugui a les persones que estan allí ara mateix, no?, que són víctimes d'aquesta situació i que estan allà atrapats, i com molt bé explicava la Núria, les seves condicions són precàries, malauradament, i com dic, no és una situació menor ni que puguem prendre la lleugera. Per tant, és ser molt curosos amb la informació, mirar d'actuar amb la màxima responsabilitat, insisteixo, fer el màxim acompanyament i posar-nos a plena disposició de les autoritats que estan allà actuant. La Núria ho explicava, no? Ells estan en contacte amb els cònsuls. Per part nostra, doncs, també fem contacte constant amb Ministeri i procurem això, que tinguem el màxim d'informació, malgrat la situació, com repeteixo, és complexa, i bueno, això, ha estat molt pendents de veure com i quan es pot resoldre la situació, però sobretot ser prudents amb això, amb terminis o amb expectatives. I sobretot pensant en la pròpia seguretat de les persones que estan en aquell punt, no?, en aquella regió d'Amhara, d'allà a Etiòpia.
Ara podem dir, però, això, que és una situació delicada, però ara per ara estan segurs en aquesta zona en què es troben.
Sí. Ara com ara, i d'acord amb les informacions que tenim, estan en un punt que estan segurs, ells ho deien, les condicions són precàries, però estan en un lloc allotjats, estan en un lloc que està fora, no?, d'una línia directa de combat. Per tant, estan segurs, però insisteixo, és una situació complexa i que hem de poder acabar de treballar les autoritats que estan treballant i portar-ho mentrestant amb la màxima responsabilitat i insisteixo, intentarem fer tot l'acompanyament que estigui a les nostres mans.
Sé, consellera, que ha dit que no es pot concretar tampoc quanta gent hi ha, però comentem que aquest grup que ens explicava la Núria, que són més o menys doncs, sobre una vintena de persones, no sé si des del Departament d'Acció Exterior, des de la Generalitat, tenen constància potser de que hi hagi altres grups de turistes en els quals hi pugui haver catalans o no, que també hagin quedat atrapats a Etiòpia.
Ens consta que hi havia altres grups i que van estar en una situació complexa, però que van poder sortir. Per tant, ara com ara que tinguem constància, no hi ha cap altre grup que estigui atrapat. Però com és un país que, també ho explica amb la Núria, és complex, la situació ara tot indica que va esclatar es va declarar l'estat d'emergència el dia 2, el dijous passat,
sí.
I aquí ens va arribar la notícia el dia 5. Per tant, no, tot s'ha precipitat en pocs dies i les comunicacions són complexes, però fins ara la informació és que el grup que tenim identificat és aquesta vintena de persones, aquestes 19 persones aquí a la regió d'Amhara, i que qualsevol altre grup que hi pogués haver van aconseguir sortir i van poder tornar.
Mm-hmm. Consellera Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món a RAC1, molta sort i ànims i sobretot prudència i feina. Sí. Gràcies, consellera.
I des d'aquí una abraçada a la Núria i tot el grup que estan allà a Amhara, a Etiòpia. I molts ànims.
Núria.
Moltes gràcies, consellera. Nosaltres volíem demanar-li des d'aquí si vostès poden fer alguna cosa amb les companyies telefòniques perquè no ens arribin a tallar les línies que tenim telefòniques i que doncs, podem seguir comunicant amb les famílies i amb vosaltres perquè tenim Movistar, tenim Orange, hi ha diferents companyies i hi ha companys que no tenen mania de comunicar
Núria, amb els familiars. Núria, una pregunta també. Sí. Vosaltres teniu algun tipus de contacte amb la milícia, aquesta milícia paramilitar, que és la milícia FANO, que és la que controla aquesta zona on esteu? Heu pogut parlar amb ells? Us diuen alguna cosa?
No voldria contestar per antena.
Val, no pateixi gens, cap problema. Núria.
Que estem aquí allí, sinó que hi ha moltes coses... Igual com vosaltres heu dit que hem de ser molt prudents amb les comunicacions, nosaltres encara volem ser més per la situació que ens trobem. Mm. Penseu que estem aquí al mig i bé. Després també us volia comentar que Etiòpia és un país amb malària. Nosaltres, quan vam anar aquí a Sanitat Internacional, ens van respectar el malarone i el malaguai, que és la prevenció per no... És un preventiu per no agafar malària. Tots els que estem aquí, el divendres o el dissabte al matí arribàvem a Espanya, amb el qual se'ns acaba la medicació aquesta, no? Com us he dit, tenim mosquits, pulses, no hi ha, aquí no hi ha els endolls que tenim aquí a Occident pels mosquits ni esprais ni totes aquestes coses. Nosaltres ens vam portar els boidis i els remedis i aquestes coses, però clar, sempre pensant que el nostre viatge s'acaba
dissabte clar.
Que no s'allarga més. D'aquí la nostra audiència en demanar per favor a totes les autoritats que mirin a veure com ens poden evacuar d'aquí. Mira, hi ha una paraula aquí a Etiòpia que diuen xipirela, que aquí traduït vol dir paciència, tranquil·litat, sinuxano, no hi ha pressa. I això, doncs, jo creiem que també aquesta paraula també la podem aplicar a les negociacions que tenen. Aleshores, jo el que faria, els diria, és que, sisplau, que quedeu hòsties amb les negociacions i que us afaneu.
Absolutament, absolutament, Núria. Aquest és el missatge que hem d'enviar i que les autoritats, bàsicament, faci la seva feina. Núria, que recordem que és una catalana que ara mateix està atrapada en un punt d'Etiòpia on ha esclatat un conflicte armat entre una banda paramilitar, un grup paramilitar i el govern del país, i en aquesta zona han quedat doncs atrapats entre combats. Núria, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Món RAC1, una abraçada enorme i molts ànims. Estem en contacte. Val? Qualsevol cosa ens l'expliqueu i nosaltres contactem i estem en contacte pel que sigui, d'acord?
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I una abraçada a tots els familiars que tenim aquí.
Gràcies, Núria. Molts ànims. Ara ens ho explicava tot just la Núria, aquest grup de turistes que va anar a Etiòpia en un viatge de l'agència Kananga. I ens explicava la Núria que el que els hi van dir des de l'agència és que aquella zona era segura, que s'hi podia viatjar, que s'hi podia fer turisme. Miquel Ribas, director d'operacions de l'agència Kananga, bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada al Món RAC1 també.
Hola, hola, bon dia. Què tal?
Aquest viatge de la Núria i d'aquest grup, quan va començar exactament?
A veure, el dia que ells portaven ja 3 dies de viatge, 4 dies de viatge, quan va esclatar el conflicte. Uh-huh. Jo el que et puc dir és que nosaltres va haver una guerra al nord del país, a la zona del Tigretai, sí. Això ho vam treure dels itineraris, i la zona Amara era una zona eren aliats del govern quan va haver-hi aquesta guerra, i era una zona que no hi havia cap avís de que no s'hi pogués anar. De fet, és una de les zones més turístiques. Mm-hmm. Ens va agafar desprevinguts, com altra gent també li va agafar. No era una zona que estigués marcada com a una zona que no s'hagués d'anar.
Això, en el moment, senyor Ribas, que la Núria i aquest grup de turistes compren el seu viatge i el munten amb vostès, que entenc que és un viatge que es planifica amb mesos d'antelació, però en el moment d'agafar el primer vol cap allà i sortir de Barcelona i anar cap a Etiòpia, tampoc hi havia cap alerta ni estava marcat de cap manera que en aquella zona hi hagués conflicte.
No, de fet, l'última actualització que hi ha del MAE és del dia 4 d'agost, que és ja quan ja havia començat aquest conflicte. Això va ser a nivell del govern, que els hi van voler treure autonomia en la zona mare, es van rebel·lar i va ser quan va esclatar la cosa. Llavors ens va agafar pues, bueno, sense esperança que pogués passar una cosa així. De fet, és una de les zones, com et dic, més turístiques, perquè està a la Libera en aquesta zona, està a Gondar. Llavors era una zona que no estava marcada com a zona de risc en el moment en què vam muntar l'itinerari i en el moment en el que va començar aquest viatge. Uh-huh. Si més al nord, perquè ja és la zona del Tigray, que és la zona que va haver-hi 2 anys de guerra, des de novembre del 20 fins a novembre del 22, i era una zona que sí que te la marcava com no anar-hi. Això ho vam treure dels itineraris nostres, però aquesta zona no estava marcada com una zona de risc ni una zona que hi haguessin avisos especials per no anar-hi.
Val. Des de l'agència, vosaltres podeu fer alguna cosa per ajudar a la Núria i aquest grup de turistes, entre els quals hi ha molts catalans que estan atrapats en aquesta zona?
Sí, a veure, nosaltres el que estem fent ara és cada dia anem parlant amb l'ambaixada, que suposo que, bueno, ja heu sentit que també ho fan directament, sí. Parlant amb la nostra guia que tenim allà, amb la Noelia. No ens està donant solucions. Jo, per altra banda, estic parlant amb hi ha un hotel molt gran d'un senyor molt ric, vale, que es diu Hotel Corriftus, estic parlant amb el mànager, que està a Bajardar, vale? Llavors, acabo de parlar aquest dematí, m'està dient ara que el conflicte està abaixat ja fins a estan a Bajardar, vamos, uh-huh. Suposo que l'aeroport el tancaran dintre de poc. Em va informar que ho sap el governador Amara d'aquesta zona i, bueno, són aquestes dues vies les que tenim, la via de directament parlar amb els contactes que tinc a Bajardar, a veure si es troba alguna solució, o directament amb l'ambaixada. Però clar, ha de ser algú que sobretot sigui segur. Jo per la banda nostra no és un tema de que si poguéssim posar un comboi, doncs el pagaríem, no seria cap problema. El problema és la seguretat, perquè el que hem de mirar és que, o sigui, per una banda, consensuat amb l'ambaixada, que els anem pressionant cada dia, ja et dic, també parlem amb l'ambaixada francesa, que també ens atén, i ens està dient que també tenen grups en allà, que els està dient que s'esperin, perquè la cosa està anant a més, o per lo menys que no frena. Però que té que ser una cosa consensuada amb l'ambaixada, o si no, mirar amb les milícies locals mitjançant aquest contacte que tinc a Bajardar. Però, per altra banda, jo no veig que hi hagi una altra solució, perquè el més important, ja et dic, és la seguretat, perquè si hi ha un conflicte armat a fora, llavors ha de ser o que sigui un comboi que sigui posat per l'ambaixada, o que sigui per el govern, o que sigui per consensuat amb els FANO.
Una pregunta, també, per desconeixement en aquestes situacions, eh? Vostè ha explicat que en el moment en el que es va reservar aquest viatge no es marcava en aquest mapa que vostès consulten sobre zones perilloses i en conflicte que hi pogués haver-hi cap perill. Però vostès des de l'agència avisen prèviament a la gent que vol reservar un viatge a Etiòpia, que és un país com a mínim inestable en aquest sentit? Aquest avís se'ls hi fa als clients quan volen reservar un viatge allà, per molt que la zona concreta on vulguin anar no estigui actualment en conflicte?
Sí, a veure, nosaltres la informació que donem sempre, bueno, tenim una fitxa tècnica que és bastant àmplia, en la qual sempre diem que mirin, que poden visitar la pàgina del Ministeri d'Assumptes Exteriors. Aquí és on veuen els riscos que hi ha a cada zona. I et torno a repetir que en aquesta zona concreta no hi havia cap avís, tal com no n'hi ha al sud del país. Estem parlant d'un país que té 1.100.000 quilòmetres quadrats. Això és més del doble que Espanya. Llavors, hi havia una zona marcada, la resta de la zona no hi havia cap avís. Però, de totes maneres, nosaltres posem que sempre han de visitar la pàgina del Ministeri d'Assumptes Exteriors perquè ells mateix vegin i avaluïn els riscos que poden haver-hi. Ja et dic, també sé que en aquest mateix moment hi ha, doncs, diverses... Això ha passat en ple agost, que és la temporada alta, és quan més gent viatja. Sí. Hi ha moltes més agències que també tenen grups. En aquest moment, doncs, estan al sud, no els hi ha afectat a la part del nord, però ja et dic que en els seus itineraris també tenien inclòs la Libela, també tenien inclòs Gondar i també tenien inclòs Bajardar. Passa que, doncs, bueno, quan això ha passat, ells estaven en el sud. I de la mateixa manera que també sé que hi ha grups de francesos, hi ha grups d'holandesos, hi ha alguns espanyols més, grupets petits, per el que ens ha dit l'ambaixada, però ja et dic que la prioritat per nosaltres és la mateixa que tots els familiars i tota la gent que està allà, que és fer el màxim possible per tota la gent d'allà. Ja et dic que cada dia tenim una via oberta amb la nostra guia per parlar amb el grup i cada dia anem pressionant a l'ambaixada.
D'acord. Miquel Ribas, director d'operacions de l'agència Kananga, que és una de les agències que ha organitzat aquests viatges a Etiòpia i que ha sorprès, doncs, tant el grup de la Núria com a tants d'altres, en ple conflicte armat entre una milícia o diverses milícies paramilitars i el govern del país. Miquel Ribas, moltes gràcies per atendre la trucada al Món-RQ.
Gràcies a vosaltres. Vinga.
Situació complicada, com a mínim, i molt delicada. No em vull ni imaginar l'angoixa que poden estar passant la Núria i companyia, que ella ja ens la retratava. Ara us dono un moment el torn de paraula, però hem fet un truc molt ràpid i li han fet un atracament directe a la consellera d'Exteriors de nou, Meritxell Serret. Moltíssimes gràcies per tornar a agafar el telèfon al Món-RQ.
No passa res.
És només per traslladar-li una pregunta, perquè un oient, precisament, mentre parlàvem amb vostè i amb la Núria, ens ha fet arribar que el seu marit i el seu fill estan al sud d'Etiòpia i que també estan atrapats. I ens pregunta si que no s'ha pogut posar en contacte amb ells i que si des del govern se sap, o si nosaltres sabem, si hi ha perill a la resta del país, consellera, més enllà d'aquesta zona que comentàvem amb la Núria.
Doncs li demanaré que es posi en contacte amb nosaltres, al Departament d'Exteriors, tan aviat com pugui. Si cas, quan pengi, no?, ens passem una mica els telèfons i li podrem donar acompanyament més detallat. D'entrada, el que sabem és que és sobretot a la regió d'Amhara, on hi ha aquest conflicte entre l'exèrcit i aquesta milícia, no?, que en diuen els FANO, i que és on el govern, no?, ha perdut aquest control i on hi ha on hi ha un conflicte més obert. De totes maneres, com deia al principi de la meva intervenció, volem ser discrets, actuar amb molta curiositat i responsabilitat, i per tant sí que et demanaré, si pot ser, que no, ja fora d'antena ens puguem passar els contactes i que llavors puguem fer un seguiment més, no, més concret i, i amb informació més veraç per a aquesta família.
Sí, sí, i disculpeu perquè jo he dit atrapats, però l'oient que s'ha posat en contacte amb nosaltres ens diu que el seu marit i el seu fill estan al sud d'Etiòpia, que estan just viatjant i que llavors es preocupa per la seguretat dels seus familiars, com és obvi, tenint en compte aquesta situació d'inestabilitat que explicàvem. Gràcies, consellera. Ja, doncs, aquesta crida que he fet, qui tingui dubtes i tingui familiars a Etiòpia, doncs que es posi en contacte amb la Conselleria d'Acció Exterior per saber exactament quina és la situació. Gràcies de nou, consellera, per tornar a atendre'ns. De debò, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia a tothom.
Jo crec que, com que és una mica difícil, diguem-ne, a banda de desitjar que vagi tot bé en aquests catalans que estan atrapats allà, fer grans consideracions sobre, diguem-ne, la situació concreta, crec que podríem aprofitar per reflexionar una mica sobre la utilitat i l'oportunitat del Departament d'Exteriors de tenir un paper, d'ensenyar-nos quin paper té realment, no? És a dir, és en aquests moments simplement un subdepartament de les ambaixades i els consolats espanyols? És una trucada més en la cadena de trucades telefòniques que han de fer la gent que en aquests moments està atrapada a Etiòpia, per exemple? Té la consellera d'Acció Exteriors i el govern de la Generalitat, tenen cap posició sobre la inestabilitat que hi ha al nord d'Àfrica, sobre el procés d'abandonament de la Unió Europea i en especial de l'estat francès, sobre la seva influència al nord de l'Àfrica, que serà una qüestió fonamental pel devenir de la Unió Europea en els pròxims anys, i que ara, a més, ho estem veient, són tot casos diferents, però tant en el cas d'Etiòpia com en el cas del Níger, que són tensions, diguem-ne, que revelen que hi ha una inestabilitat en aquesta regió que estan aprofitant altres grans potències internacionals com Rússia, com la Xina, com els estats del Golf. La Generalitat té alguna... Ja sabem que té un poder molt limitat i una sobirania molt, molt limitada, però té alguna opinió sobre això? O l'única vegada que hem de sentir el govern del nostre país parlant sobre el nord de l'Àfrica i parlant sobre aquesta mena de temes és quan hi ha uns turistes que es queden atrapats a Etiòpia. Perquè jo realment trobo a faltar, som un país amb intel·ligència geopolítica, diguem-ne, amb experts, amb gent formada, i fa anys que només, vaja, que només serveix per aquesta mena de polèmiques, no?
Carla i Silva. I Isabel.
No, en relació amb el que diu Lot, és que clar, les ambaixades, els consolats depenen del ministeri, i tu pots tenir moltes conselleries d'exteriors que tu vulguis, però no pots tenir les eines que té un estat. I això és així, s'evidencia en casos com aquest, i jo celebro, evidentment, també quan la consellera deia els hi donem acompanyament psicològic, no? Però també és veritat que al final, quan tu tens una conselleria i no un ministeri, i tens les atribucions que tens, també tens les limitacions que tens, no? Jo, clar, entenc que estiguin espantats les persones que estan allà, en aquest sentit, poca cosa a dir, sorprèn, i entenc que aquí sí que hi ha una feina precisament de la diplomàcia, de l'ambaixada, de la intel·ligència, que és, no es podia saber de cap de les maneres, o no es podia anticipar que això podia passar, per impedir precisament que entressin turistes. Sé que és un argument molt avantatgista, no? Però és una pregunta que em faig avui veient el que ha passat, i per mi el gran dubte és quant de temps s'allargarà això? Perquè el relat que ens feia la Núria era angoixant, no? Quan ens deia estem dormint amb llits de dos, veiem que cada vegada tenim menys menjar, hi ha persones dormint a les furgonetes. Llavors, tot això, quant de temps s'allargarà? Per mi, en fi, és una de les grans incògnites, no? Hores d'ara.
Silva.
Sí, mira, és que jo estava pensant ara, curiosament, que, bueno, no sé, com saps, jo soc professor de l'Autònoma, a periodisme, i allà organitzen un màster de periodisme de viatges, i precisament aquest any al setembre, el viatge que fan sempre després del màster era a Etiòpia, de l'1 al 11 de setembre, al sud, en aquest cas, al costat del riu Olm. I ho dic perquè, a veure, hi ha països d'Àfrica, no tots, però una part important dels països d'Àfrica, que estan sotmesos a aquest tipus de conflictes de manera absolutament inesperada i difícil de preveure. Ho dic perquè no sé què faran els meus companys que organitzen aquest viatge, i he de parlar amb ells perquè just acabo d'arribar de vacances, com t'he dit abans, perquè segurament, bueno, doncs no sé si la zona on anaven, que a més, com crec que comentava la Núria, Etiòpia és un país, bueno, com també molts països d'Àfrica, ple de tribus diferents, no? Producte de, en el seu dia, de la divisió aquesta, que si veus el mapa d'Àfrica, no? Que es va fer amb el repartiment de les colònies per part sobretot dels països europeus, que van barrejar moltes tribus amb països i amb fronteres d'estats que no corresponen realment a les ètnies i als orígens dels seus habitants, no? I això és el que a vegades provoca molts d'aquests conflictes. Ho dic perquè també el de l'agència ho deia, que en el moment que van marxar, vull dir que ara és molt fàcil dir, clar, són països que hi ha risc i no haurien d'enviar turistes, però ja et dic que hi ha previsions a vegades a aquests llocs que no indiquen aquest risc i que, en canvi, en dos dies, doncs, el mateix que ha passat al Níger, per exemple, no? Que fa un mes ningú hauria previst, per exemple, doncs un cop d'estat, i ara és una zona, no només al Níger, sinó als països que estan al voltant, totalment convulsionada i que pot provocar un gran terratrèmol, amb interessos també, com hem vist, per part de Rússia i de França i de la resta.
Precisament sobre això, Silva, que jo crec que aquest és un altre tema de debat, si les agències de viatges han d'enviar gent a països on hi ha conflictes interns. A Etiòpia hi ha conflictes interns des de fa anys, hi ha una guerra civil oberta, i per molt que hi hagi zones concretes del país, que en aquell moment no hi hagi enfrontaments, és veritat que la situació del país és d'inestabilitat des de fa molt de temps, no és una cosa com que hagi pogut sorgir ara de cop. I és veritat, alhora també, un element que comentava la Núria, que és un país amb malària. És veritat que, doncs, vacunes, etcètera, etcètera, però la situació a Etiòpia és complicada, i aquest és un debat de si les agències de viatges hi han d'enviar gent en aquests països que saben que en qualsevol moment pot esclatar qualsevol conflicte en qualsevol zona del país, perquè n'hi han en altres punts.
De totes maneres, és veritat que tio, perdona, que sobre el tema, bueno, és veritat que Etiòpia, precisament per això que et deia, hi ha zones que hi ha conflictes fa molts anys, però hi ha altres zones que no, que són molt més segures per aquesta complexitat, o ho eren fins ara, no? Veurem què passa ara. I pel que fa al tema de la malària, mira, jo vaig estar a Àfrica, a Costa d'Ivori en concret, fa uns quants anys, i a la majoria de països d'Àfrica, sobretot a l'Àfrica Central, has d'anar, a veure, la malària, com sabeu, no té vacuna, però has d'anar amb totes les prevencions, i jo, per exemple, vaig agafar la malària durant un parell de dies amb una varietat molt suau, no? Vull dir que aquests països tu has d'assumir també que hi ha un risc si vols viatjar. No només és l'agència que t'ofereix la proposta, sinó que el turista que hi va allà també va buscant una cosa, bueno, entre l'exotisme i l'aventura, però a vegades ha d'assumir que se'n va a un lloc on hi ha un risc determinat i són les condicions de vida que tenen les persones que viuen allà, no? Perquè la malària està present a molts països de l'Àfrica, no? Ho dic per tenir en compte també, que diu que allà hi ha malària, sí, és que malària hi ha pràcticament, dic, a tots aquests països, no? Sí, sí, i és fàcil d'agafar-la perquè són mosquits, com saps, és un mosquit que et pica i que, sí, que és el que t'encomana la malària, no?
Isabel i Iot.
Bé, jo el que voldria dir és que és evident que un ha d'assumir els riscos de les decisions que pren i, per tant, bueno, però també és veritat que en el tauler de la informació no hi havia aquesta conjuntura, no? I ara ens trobem en una conjuntura tremendament delicada i després poder parlar de les responsabilitats de les agències, de les responsabilitats individuals de la decisió. Jo, respecte al que hem escoltat avui, jo primer voldria posar en valor la serenitat de la Núria. És a dir, jo no sé si en aquesta situació estaria tan serena com està i com ens ha transmès la informació de la Núria. I després també voldria dir, Lot parlava de les competències, de que si el servei o no de la Conselleria d'Exteriors. A veure, la realitat és la realitat. La realitat és que aquí és l'ambaixada, és la diplomàcia a nivell estatal la que pot afavorir que hi hagi una sortida positiva d'aquestes qüestions, no? I que està molt bé que el paper de la conselleria sigui de transmissora, perquè és el que és, i del suport emocional que toqui, però que l'interlocutor, el que trobarà l'element desllorigador, si és que es troba, que segur que sí, és l'ambaixada i la diplomàcia internacional. I en aquesta tessitura també per una qüestió de responsabilitat. És a dir, aquest és un conflicte que la responsabilitat s'ha d'entomar per part d'aquells agents que la poden entomar. El responsable de l'agència ens parlava de que està fent totes les gestions necessàries i que té al seu abast per tal de buscar una solució. Està molt bé, però aquesta solució és una solució que ha de passar per el vistiplau de l'ambaixada i la diplomàcia internacional. És que, si no, ens trobarem amb un risc afegit. I jo crec que és una situació crítica, és una situació que ningú, quan viatja, es vol trobar. I és evident que, bueno, cadascú té l'esprit aventurer que té, no? Jo segurament no m'hi trobarien mai a Etiòpia, no? Però una vegada decidit que tu fas un viatge i que tu has vetllat per la teva seguretat amb la mesura del que podies, doncs prens una decisió. I jo crec que aquí han de cadascú responsabilitzar-se de les seves parcel·les, però buscar una solució en una situació que és dramàtica, que no se sap com acabarà i que només la diplomàcia internacional i per tant, les responsabilitats dels que són realment estats poden jugar a trobar una solució positiva a les persones implicades.
No, per respondre això que deien tant la Carla com la Isabel, home, és a dir, és evident.